El llibre es titula Catalunya, Espanya, Il difficile incastro, que, doncs, com en Vicenç abans ha traduït, seria com el difícil encaix. I a partir d'aquí, doncs, es fan una sèrie d'entrevistes amb Muriel Casal, Joan Carles Gallego, David Garrofer, Jordi Giró, Oriol Homs, Francesc Murata o Montserrat Tura. Ha volgut l'Helena Marisol, doncs, parlar o explicar als italians aquesta visió de, doncs, aquest encaix que, doncs, després de la manifestació del darrer 11 de setembre gairebé sembla que han saltat unes quantes costures. I ho ha volgut explicar en italià, en la seva llengua materna, tot i que, doncs, porta una certa sang de part d'aquí. La tenim avui aquí, Helena Marisol, bon dia.
Bon dia.
El difícil encaix. Has volgut titular-ho. Difícil encaix.
Difícil encaix, sí, perquè vaig veure que aquí es deia així, no? El difícil encaix, el difícil encaje, i això m'ha semblat que podia ser una manera, no?, per parlar d'aquesta cosa.
I a partir d'aquí, a veure, d'entrada, per què una italiana que viu a Sitges es planteja un llibre perquè els italians entenguin aquesta situació que estem vivint aquí?
Per dues raons. Bueno, perquè soc periodista i tinc curiositat. I per la meva història personal, perquè jo visc a Sitges des de fa 2 anys, més o menys. Però porto molts anys aquí, a aquest país, i a Espanya més en general, per raons familiars i personals. I bueno, quan va sortir tot el tema dell'independentisme, abans dell'11 de setembre 2012, e che va a produrmi una mica d'angunia al principio, vado a pensare che volia intendere o tentare di intendere che passava.
D'accordo,
alla società catalana.
Ma tu un secondo, només. Et va sobtar, per tant, pel que estem entenent, no? El que va passar l'11 de setembre, que va ser un esclat com general, et va sobtar. Tu ja vivies aquí?
Bueno, veritat és que per a una persona que és italiana,
sí,
la qüestió de la secessió no té una connotació positiva, no? En principi, perquè per a nosaltres les forces, bueno, que fundamentalment és una, però que porten el tema de la secessió, lo portano amb qualità di regressione,
di
esclusione, di xenofobia, di tancament, anti-europeo.
Estàs parlant de la Lliga Nord, che
sí,
è il
sí,
paese
che
bandera questa situazione.
Exactamente. E anche non è facile d'entendere il sentimento nazionalista, no? Perché per noi è relazionato a un passato di fascismo che non ci agrada, ovviamente. E detto ciò, també è una questione che io sempre tengo come un sentimento d'appartenenza a questo paese, no? A questo paese e a Spagna messo in generale, e per ciò abbiamo le due cose. Però, del momento che tengo curiosità, è che va a decidere vivere qui, volevo vedere che passava realmente, perché io vedunarmi che persone che teniamo la prop abbiamo cambiato di postura, no? Amb el temps, que abans no eren independentistes, que després van tornar independentistes, no? Una part d'ells. I això volia entendre que qui era. I vaig decidir anar a la manifestació del 11 de setembre del 2012. I ahir va donar-me que es tractava d'un procés democràtic, pacífic, de poble, que estava dins de l'Europa i que era un procés obert. I aleshores em va passar tota l'angunya i la por que podia tenir. I vaig decidir intentar contar aquestes coses al meu país i fer algunes entrevistes ad alguns d'aquestes protagonistes del procés, no? I representants que tu deies abans. I abans de les eleccions polítiques. i Preixov has decidit no fer entrevistes als partits perquè...
D'acord, sí, perquè de fet cap de les persones entrevistades estava a la primera línia política en les darreres eleccions. La més destacada potser seria la senyora Montserrat Tura, però en qualsevol cas no estava a les llistes, per tant...
No.
Vas triar persones significades de l'entorn social i cultural, però no que estiguessin directament relacionades amb els partits polítics que es presentaven al novembre.
Exactament, sí, això és estat... I a més la Montserrat després va fare, és metgessa i no va, i després després de les eleccions vaig a revisionar una mica el test i les entrevistes. I, bueno, i vam decidir pubblicarlo in una editorial EDS, che è una editorial italiana, va a pubblicarlo e bueno, e acaba de sortire a Italia. A això és la raó. Després, perché hi ha un interesse dels catalans, no ho sé. Mira, il dilluns passat van fare la presentazione a Sitges, alla Biblioteca Rossignol, va venire molta gente. E va essere molto interessante il dibattito da me perché mi accompagnava il professor Francesco Morata, che è uno degli intervistati, che è un cattedratico di scienze politiche dell'Autonoma di Barcellona. E bueno, ciò ha prodotto un dibattito molto interessante tra il pubblico. E bueno, a parte di che mi ha comprato anche il libro, che è increibile perché il libro è in italiano.
No, non è increibile.
No, non è increibile, però bueno, è interessante, no? Però,
per un català l'italià es pot llegir bé, no?
És que jo vaig dir al final que és la mateixa, que són molt semblants i per això es pot llegir també un llibre en italià, no? I no, a més hi ha algunes llibreries de Sitges que m'han proposat que em donaran hospitalitat per Sant Jordi també per el llibre, sí que... Però bueno, i suposo que l'interès és perquè també és un punt de vista d'una persona que és de fora, no? Que és de fora però que no es sent exclusa, no? Exclusa de la... del món català.
A veure, com a periodista, el que et vas fer és la pregunta, i aquesta pregunta vas buscar qui te la contestés. Vas triar aquests personatges, podies haver triat uns altres, però vas triar aquests. I a partir d'aquí, tu planteges aquestes preguntes en aquests personatges. Les respostes et sorprenen?
No... Va sortir un panorama molt plural, no? Perquè va com des de l'independentisme fins a una reforma del sistema de finançació. Però jo crec que al final les persones que he escollit van donar, a part d'aquest quadre plural, però també alguns punts de referències comuns molt importants. Primer, que il diritto a decidere è una cosa fondamentale, ossia che ha di essere il popolo catalano che ha di decidere chi è il suo proprio futuro. E ciò per tutto. E che a me la decisione sa da accettare e sa da praticare després. Secondo, che a ciò non ha di produrre ninguna po, perché l'esercizio democratico non mai ha di fare po. E después che non è possibile sa de tenere junto la questione della coesione sociale a un progetto di identità nazionale, perché ciò è molto importante per il progetto del paese che si planteja después. E che sta parlando di un processo democratico aperto che sta dentro d'Europa e in quel senso è un processo dinamico e molto moderno che ha una connotazione di modernità, no? E di progressione. E l'ultima cosa che io credo che sia molto importante che sarà relazionata al tempo che viviamo. Che sono molto fosco perché c'è una crisi molto greu, molto brutale e la gente sta patendo molto a questa crisi, c'è sofferenza, c'è dolore e io penso gli intervistati che si ha la possibilità di costruire un progetto di paese che può tornare ad una algunas ilusiones a las personas, yo creo que es una cosa muy importante. Yo creo que eso es el resultado que para mí ha sido el más importante.
Es decir, a partir de un proceso procés propio, de una cierta alergia, para definirlo de esta manera, aquest tipo de movimientos, a partir de la experiencia de haber visto la manifestación del 11 de septiembre, de haber hablado con esta gente, la Nena Marisol veu aquesta... aquesta conclusió a partir d'aquestes coses.
Bueno, al·lèrgia no, al·lèrgia no, perquè normalment, bueno, des del principi jo va intentar tenir una postura de respecte, de respecte e di intentar de comprendere che passava, no? Encara que pogessi per me al principio non essere tan comprensibile, no? O tan accettata, però sempre a molto rispetto. No, no, allergia no, allergia no.
D'accordo.
No, no, ma apertura, no, non è la mia. E però credo che después della manifestazione dell'11 di settembre mi sembrava importante per me, avanti che tutto, no? Per una mia curiosità intellettuale. Uh-huh. E perché visca chi e di sapere che passa e un visca e també perché poteva fare una serie di testimonianza, no? Rispetto al mio paese, uh-huh. E fare la intervista che per fare espresso. E bueno, il che ha sortito mi sembra interessante.
Come si veu des d'Itàlia aquest procés?
E per això és que aquest procés és molt difficile de veure a Itàlia, perché al principi van fare una comparazione la Lega Nord, il Camdeian Avance, no? Ma io sempre dico che la Padania non esiste, no? La Padania è una invenzione sugli occhi della mente Umberto Bossi, che è il leader della Lega Nord, uh-huh. Che è un movimento di dreta, xenofobo, razzista. E non esiste come entità né storica né linguistica né sociale, no. Mm-hmm. Ha una questione del nord, ha una questione del sud a Italia, ciò è verità, però non ha la Padania. Mm-hmm. E per això no hi ha ninguna similitud.
De fet, si repassem la història, el que li comentàvem abans de començar l'entrevista amb l'Helena Marisol, la unificació italiana va sorgir del nord, no va sorgir del sud.
Sí, encara que Garibaldi va partir del sud, però bueno. Bueno, sí, d'acord, sí, però è cert che hi ha avuto un problema, no? E la unificazione di tutto e che il risorgimento è stato il periodo del no mese importante, no, avanti, uh-huh. Della resistenza, però bueno, per l'Italia come nazione, no? Perché era la libertà degli stranieri, tutto. E però non no ha ninguna relazione tra le due cose. Detto ciò, non è facile per l'Italia interpretare che passa qui, come non è facile verità interpretare che passa in Spagna, in generale. Non c'è molti periodisti che sanno esattamente che passa qui, all'estate spagnola, ma in generale. E è molto difficile. Ora comincia un'amica, per esempio, ha una trasmissione che sta molto ben fatta, che è della radio. Che è della radio della RAI, uh-huh. Radio 3, che è di Radio 3 Mondo, che è una trasmissione internazionale, di politiche internazionali. E hanno cominciato a trattare la questione catalana, no? Va a cominciare a truccarmi, a intervistarmi, e bueno, ahí ha cominciato, e anche in alcuni diari, bueno, poi d'Express. Il poco che si è potuto fare in un altro sentito, no? Diari online, eccetera. Però è una mica difficile.
Uh-huh. És a dir que, en qualsevol cas, malgrat que no s'entén, sí que s'ha generat una certa curiositat,
això sí,
pel que està passant.
Això sí. La veritat és que la relació amb Barcelona e la Catalunya, per part, uh-huh. d'Italia, sempre ha sigut molt, molt, molt positiva e molt important.
Una,
no?
De les coses que comentàvem abans de començar, de fet, en algun lloc s'ha dit que Catalunya potser és el territori més italià de la península, per dir-ho d'alguna manera.
Sì, perché beh, che il sé della Mediterranea, no? È una cosa il sentimento è una cosa molto importante. E, come commentavano avanti, no? Al finale del libro, non un'intervista esattamente, c'è una conversa che va a tenere non solamente io, sino a altri periodisti a Roma, l'artista Valencia Raimon, perché era il dia avanti di uno spettacolo, no? Che aveva di fare a Roma. E va a posare la relazione tra Italia e Catalogna, no? Che è sempre molto importante. No, anche di parlare gli smistas, no? Che è molto sovente. E al final di una cosa che io credo che sia molto interessante, che dico che la poesia catalana non ti esplica senza la poesia, i grandi poeti italiani, Petrarca e Dante. Senza Petrarca e Dante, la poesia catalana. E a ciò io credo che sia molto importante, no? Perché teniamo una matescia raiz, no? Una matescia fondi, diciamo,
Relacions culturals, relacions
sì.
econòmiques.
Per això hi ha una curiositat. Hi ha una curiositat, no? A veure què passa. I saben que aquí no és la Lega Nord, no? I saben que aquí normalment hi ha la democràcia és un sentiment molt radicat, que els catalans Barcelona, no? Que és la més coneguda, no? Barcelona és un lloc obert, no? Hi ha moltíssimi italians, no? Que venen aquí, no? Per vacances, per feina, per vacances moltíssim.
Encara ens en recordem, quan va guanyar el Mundial el 82, va haver
Sí,
una
clar.
invasió d'italians aquí.
Sí, sí.
Per això, és a dir, i fora de les anècdotes, però la relació hi ha estat sempre.
Sí, el Barça. Vabbè, el Barça és conegut a tot arreu, però a Itàlia moltíssim, no? Perquè a Itàlia il futbol és una cosa molt important. Però el Barça és un mito, però és un mito.
Sí, un dels grans equips d'Europa que evidentment doncs, ha estat molt seguit i de fet Guardiola va estar també doncs,
Sí,
jugant
sí.
molts anys a Itàlia fins que el van deixar fins que no va poder jugar més, oi? Quan el van acusar d'haver-se dopat, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, la relació existeix i per tant la curiositat existeix.
Sí, no, la curiositat existeix i bueno, potser que sa... Que aquest llibre, pugui servir a alguna cosa d'aquest sentit, no
per,
sé.
Per obrir una certa llum sobre,
sí,
sobre aquesta curiositat. Perquè, pel que em comentaves, els mateixos mitjans no estan correctament informats o no tenen els
no.
corresponsals correctament informats.
Exactament.
Alguna vegada hem llegit, i fins i tot en un espai que fem mensual que es diu L'Hora d'Europa, ho comentàvem fa uns mesos amb un catedràtic que estudiava les polítiques de comunicació arreu, ens comentava que el problema que tenia Catalunya en la visualització era que la majoria de les corresponsalies a Espanya estaven a Madrid.
Clar.
I que per tant, doncs,
això és veritat.
La visió del corresponsal òbviament és de l'entorn que té.
Clar.
I si la visió és negativa respecte de determinat factor, doncs aleshores la traslació que faria sobre els seus lectors, el seu públic, els seus oients seria també negativa. I el problema que estava tenint Catalunya a nivell exterior era precisament aquest. Ara es parla de que és molt important doncs, que perquè aquest procés doncs, sigui reeixit si al final tira endavant el suport internacional. Entén l'Helena Marisol que doncs, llibres com o propostes com aquesta doncs, permetran donar una miqueta més de llum en aquest suport internacional que necessita la proposta de la consulta doncs, per tirar endavant?
Bé, no sé si aconseguirem això, mi sembla
molt
bo.
No amb el llibre, però...
Però és cert que... Bueno, jo espero que pugui portar una mica més de llums, no?, al que passa al meu país. Ma, almenys és cert que faré una presentació a Roma sobre aquests temes que no hauria estat, no? Així que ja és una cosa, no? I després, clar, que... Suposo que si el procés seguirà endavant, e jo crec que seguirà, no sé on anirà exactament, però jo crec que no es para així, no? perché può essere che avrà algún momento che spara, espresso, però io credo che la situazione cambierà, non può quedarsi così, credo, no? Può essere che non si va capo all'indipendenza, non so, può essere che si va a uno Stato federale, può essere che si va a una riforma del sistema dell'autonomia, non so, però alcuna cosa a me passerà, io credo. Uh-huh. E credo che sì, che sarà necessario che también a livello internazionale, a livello europeo, si intenga il che passa qui, no? Io non credo che sia tenere molto un rispetto all'Unione Europea in questo sentito, perché realmente è verità che il trattato non prevede una situazione di separazione di parte di Stato, no? Di parte di Stato. Però io credo che potrà... Sono questioni che possono trovare una soluzione, no? Uh-huh. Sì, perché ci sono varie forme di stare in Europa, no? Tambe ara. Uh-huh. E a me ha paesi che tenen l'euro, però che non tenen l'euro, però stanno in Europa. Ci sono varie situazioni, no? Ci sono paesi dove in alza. E a me è che Catalogna ora sta in Europa, te l'euro e applica la direttiva europea, no? Uh-huh. E così è una cosa diversa, ovviamente. Uh-huh. Però io credo che è possibile che la soluzione, che desde il principio, no? Si può trovare una soluzione d'entrata. Non credo, e a me non credo, soprattutto io credo che non sa da produrre po' rispetto a questo processo. perché gli esercizi democratici sono una cosa importante e non ha di fare po', e l'importante è che i catalani e le catalane puguin decidir sobre si mateixos. Jo crec que és això.
El fet que el procés estigui coincidint en el temps en el procés escocès beneficia o perjudica? Perquè, clar, l'actitud del Regne Unit està sent molt diferent respecte de les reivindicacions d'Escòcia, i, en canvi, per altra banda, es diu que hi ha una majoria desfavorable a la independència d'Escòcia, és a dir, que és possible que el 2014 Escòcia digui no a la seva possible independència. Aleshores, fins a quin punt es pot entendre que aquests dos processos que vagin en paral·lel en el temps siguin beneficiosos o perjudicials per ells mateixos?
Jo crec que en principi hauria de beneficiar, en el sentit, amb respecte al dret a decidir, uh-huh, hauria de beneficiarlo, perquè si és possible que Anglaterra, amb un govern conservador, es faci un referèndum en la normalitat democràtica, potser que és possible farlo també aquí. E jo crec que així hauria de ser.
Uh-huh. Ara m'aturo aquí. Els italians també ho entenen així? Estic parlant dels italians i podem parlar dels italians com i només tenim una italiana, oi, en aquesta taula, però entès en genèric, com a cultura política, s'entén, és lògic, perquè una cosa és veure-ho des d'aquí i una altra cosa és veure-ho des de fora.
Ma jo crec que, bueno, no parlo a nom d'un poble perquè no és possible, no?
Evidentment.
Però jo penso que l'idea del dret a decidir és una cosa che es può entendre. Ah, sì. Jo crec que sì.
Perquè, a més a més, m'aturo aquí, faig un breu incís, es parlava molt de fa un temps d'autodeterminació i es va deixar d'utilitzar el terme autodeterminació perquè, doncs, segons la Carta de les Nacions Unides, l'autodeterminació feia més referència, doncs, a les excolònies.
Sí,
i, òbviament,
veritat,
Catalunya no és una excolònia de res. I aleshores, doncs, es va encunyar aquest mot del dret a decidir, que en el fons, doncs, algun diari conservador de Madrid ha reconegut com a mínim que com a èxit de màrqueting, diguem, de la campanya catalana, perquè el concepte és molt clar, dret a decidir. Sí. Aleshores, això, el concepte aquest de dret a decidir és fàcil d'entendre.
Jo crec que sí, que és bastant fàcil d'entendre, no? Si a una democràcia que és una democràcia de veritat, de debò, es pot entendre, es mm-hmm. pot entendre. E in aquest sentit crec que il processo escocese pugui aiutare. Després, amb respecte al resultat, bueno, jo no crec que dependa del que passa a Escòcia e che passerà a Catalunya, perché cada com non depèn del que passa al Quebec o che ha passat al Quebec, ja, no?
Ah, exacte, això és el de la dita popular, no? Cada terra fa sa guerra.
Sí, no? No, perché penso, bueno, io non so se, bueno, dipende come sta fatta la pregunta, non so se ha una maggioria indipendentista, io so che ha molti immigranti qui a Catalunya, che tengono relazioni con Spagna molto importante, che sente in catalano e spagnolo, cioè, tante cose, no? Però io credo che l'importante è che us deixin decidir. Això jo crec che è la cosa più importante. E a me, se stiamo parlando di una situazione... che stiamo parlando di una possibilità di andare capo all'indipendenza, che però sempre su un termine molto relativo, no? Perché stiamo in un mondo globale, on tot es interdipendente, ossia che l'indipendenza è un concetto molto raro, no? In quel sentito, no? E perché alcune funzioni sono europee, perché alcune cose sono relazionate a Spagna, perché eccetera, eccetera. E io credo che la cosa più importante è utilizzare questa possibilità per planteggiarsi chi ne ha idea di Catalogna, no? E i catalani e le catalane vogliono. Perché io credo che, bueno, è che sta passando molto. La crisi, come dico, sta passando fattura, no? E ha molte retagliate, no? Mm-hmm. Dello stato del benessere, dei servizi sociali. E la sanità sta implicata molto pesantemente, e la retribuzione del lavoratore e il mezzo di informazione catalans, no? Sta in aiuto, no? Catalunya Radio e TV3 e tutto. E io credo che lì ci sono alcuni dress che si stanno usando, no? Si stanno sbagliando, Bueno, io credo che deve pensare a me a ciò, no? A chi il modello sociale, di questione sociale, di drets, esplanteggia, no? E dintre a un processo di identitari.
D'acord. En qualsevol cas, ja que heu obert el tema, perquè de fet és un dels temes dels que s'ha parlat, sense la situació econòmica, s'hagués forçat tant aquesta situació política?
Jo crec que la situació econòmica ha estat la cosa che
la clau.
Che ha la clau. O sigui, il processo, per come jo ho entès, mm-hmm. és un processo che è molt antic e che sicuramente il fatto che ha passato nel 2010, quando il Tribunale Costituzionale va a tombare l'Estatuto, è stato fatale, no? In quel sentito.
Diguem que allò ja va generar un caldo de cultiu.
Exacto, jo em recordo perfectament la manifestació del juny del 2010, que ahir, per primera vegada, jo vaig sentir eslògan sobre la independència. Per a mi è stata la primera vegada, no? I, òbviament, la cosa va crescut, mentrestant, i la crisi econòmica ha estallat i ha estat molt fort en aquest sentit.
I l'actitud d'Espanya en tot plegat? L'actitud, dic d'Espanya, i hauria de dir dels governants espanyols, perquè de fet Espanya també, com parlar de Catalunya com parlar d'Espanya, és una miqueta, en qualsevol cas, l'actitud dels governants espanyols, dels responsables polítics espanyols davant d'aquest procés, com es veu, com s'ha vist...
Io credo che, bueno, es que non sta all'altura, diguem, no, della situazione, io credo, perché... Io mi ricordo, già ho cominciato a occuparmi di questioni catalane e spagnole come periodista quando Zapatero diceva della Spagna plurale e Pasqual Maragall era presidente della Generalitat.
Zapatero all'inizio molto idolatrato a Italia.
Sì, bueno, al principio, a me la questione della Spagna plurale era una questione forte, no? Che
sì,
tenía
correcta.
Un contenuto. Desafortunatamente, la questione come evolucionato tutto il processo dell'Estatut, encara referendum che scatalanza, no, approva nell'Estatut, però già come sarebbe arrivata a quel punto, però soprattutto espressa la sentenza che va a tombare le cose mes importanti, no, dell'Estatut, mes innovative dell'Estatut, è chiaro che va a dimostrare una febbrezza, no? Del governanza e de promuovere il processo d'arrivare fino al fondo, no? Ossia, in quel senso era l'applicazione delle statute, eh?
Sí, correcte. Una sentència que va arribar després de que aquest estatut fos referendat.
Sí, sí,
que
exactament.
Això és una qüestió que sí que, des del punt de vista jurídic, es va posar com a mínim en qüestió, que els tribunals podien haver aturat aquesta aplicació de l'Estatut, si no era constitucional, sempre abans d'un referèndum. Però després d'un referèndum, que és l'exercici de la voluntat popular, aleshores queda tot ja una miqueta més en qüestió.
Sí. Y es cierto que la reforma de la del sistema de financiación no ha andado avanti, ¿no? Y eso ha reducido mucho, ¿no?, el recursos a la Generalitat a Cataluña. Y en cambio la contribución de Cataluña a la resta de España ha estado muy alta, ¿no? Y eso ha determinado un problema,
un
no?
Un sentiment de greuge per part dels catalans.
Exactament, exactament. Uh-huh. Ara, bueno, jo no sé, perquè és clar que es podien plantejar diverses solucions, no? No solo la independència, no? Un estat federal, una confederació, una reforma de la Constitució. Que, si fos possible, pel meu sentit, no? Podria ser una cosa molt interessant, no? Podria ser una cosa... No sé si el governant de... Bueno, que el govern Rajoy... treballarà sobre això. De moment sembla que no, sempre que diu que la Constitució està molt bé, que il sistema està molt bé. No sé si pensen fare algun pas verso cap a un sistema di finanziazione migliore, no? A una possibile riforma del sistema autonomico, non so. Però è chiaro che bueno, che es que sería mejor poder tener un interlocutor, ¿no? Que fuese más autorevole, que fuese más disponible, ¿no? Per fare cosas. De todas formas, las cosas se fan con quien es, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el gobierno de la Generalitat ha de tratar el gobierno Rajoy, ¿no? También sobre el derecho a decidir, ¿no? Perché pugui essere una consulta legale, no? che tingui també un risultato, no? Riconosciuto per tutti.
Malgrat che sì, dos no parlen d'un tema si un no vol parlarne.
Sì, sì, clar, sì, sì. Així que no sé, però sí. Clar, che després les postures canvien, no? Amb el temps. Jo veurem.
La política és l'art de la pragmàtica.
Sí, jo veurem. És clar que la situació econòmica és molt dolent, perquè també ara és que tothom va notar un canvi, no, d'actitud al govern, a la Generalitat d'Artur Mas, al PSC, perquè la crisi encara més passa factura. Perché si sa de fe il presupposto per aquest any per Catalunya e se la retagliata son de 4 miliardi d'euro, no? 4 mil milioni d'euro, no? Uh-huh. Se non mi ricordo, che sono moltissimi. Bueno, es que no es possibile, no? Continuare a quel sentito, no? E aleshores más necessita que el...
Necessites els diners?
Necessita més diners i aliar-se més també amb altres partits. El Pere Navarro ara diu molt més convinció que el dret a decidir no es toca, no? I va en contra del seu partit, del partit espanyol, el socialista espanyol, i bueno, e d'altra banda hi està el Rajoy. A veure, perquè les dinàmiques de l'economia i de la política canvien. No?
Per tant, el procés està deixant, diguem, en una certa evidència totes les contradiccions que poden haver a totes les cases.
Sí, exactament. Uh-huh. No, en aquest sentit és un procés molt interessant, uh-huh. Perquè la situació és molt... Es mou, no? Es mou. És molt interessant, jo crec. Uh-huh. Ara sí. Ara encara una mica més que abans, si és possible, perquè...
La política italiana és molt diferent que la catalana i l'espanyola, entre altres coses perquè el sistema electoral italià és diferent que el català i que l'espanyol. Però en qualsevol cas, els polítics italians haguessin actuat de manera diferent com ho estan fent els catalans o els espanyols?
És una pregunta molt difícil. No sé, nosaltres... no sé, potser... La veritat és que... Al meu país ara estem en una situació molt liada.
No hi ha govern.
No hi ha govern. Hem de elegir el president de la República.
Mm-hmm. Sí, perquè el napolitano plega.
Sí, perquè el napolitano mm-hmm. plega. Acabant de elegir els dos presidents de Cambra, de la Cambra Baixa e del Senat, mm-hmm. que a Itàlia són molt importants.
No com aquí.
Mm-hmm. Són molt importants, perquè són molt representatius, perquè tenen una postura política, són molt importants. I bueno, sí, la política italiana sempre és una mica més sofisticada, no? Diguem. Però ara és molt difficile. Io credo una cosa, e a ciò vale a Italia, a Catalunya, a Spagna, a Europa. E in quel senso la crisi també torna a passare fattura. Ossia sí. che in tutti i paesi, il paese on hanno state elezioni después della crisi, durante la crisi, e ha avuto una situazione molto diversa. Che avanza, perché tutti i parlamenti che vanno a essere eleggiti sono molto più plurali che avanza, no? E normalmente no premia né chi ne sta al governo né chi ne sta all'opposizione con partito principale, sino che vanno a sortire nuove formazioni politiche, no? Era il Movimento 5 Stelle. O a chi, no? Altri movimenti anche, no? Che va a sortire, ma no, la CUP uh-huh. della CUP, sì. uh-huh. o la esquerra che non sigue l'esquerra, no, il partito sociale, il PSC.
Vale? UPyD.
Uh-huh. E io credo che a ciò è la novità, ma questa novità è clara che la postura dei partiti tradizionali e dei politici cambia continuamente. E non so, rispetto al che passa qui, se avesse passato, non no poteva passare a Italia.
A Italia?
È che non poteva passare a Italia.
Sarebbe politica ficzione, ora, fare.
Sì, no, non poteva passare a Italia, perché non esiste un caso Catalogna, ma sì che un caso Catalogna non esiste. Nosaltres non tenè un paese che potrebbe essere una federazione, no?
Sí, correcte. Més que res, la comparança anava més amb el tema britànic. Dos països tan diferents com Espanya i Gran Bretanya doncs es troben en processos, salvant totes les diferències, similars, i actuen d'una manera, com a mínim d'entrada, radicalment diferent. Aleshores, clar, són polítics contemporanis, tot i que la tradició política, democràtica, etc., britànica és molt diferent també de l'espanyola, però en qualsevol cas, clar, la tradició política italiana, democràtica, també és de més volada que o més antiga o més tradicional que l'espanyola, en aquest sentit.
Sí, però com deia abans, és que nosaltres, el fenomen que no ten res a veure amb la Catalunya,
és
la Lega Nord. Després hi ha una qüestió de federalisme també a Itàlia, que jo crec que t'he sentit, perquè és un estat molt central, molt centralitzador. I hi ha una qüestió del sud Itàlia, no? Que té problemes de desenvolupament.
Paraula difícil, no? Però, excel·lent català, excel·lent català, fins ara cap problema,
I hi ha una qüestió també del nord, però ninguna situació com la que se planteja aquí, perquè també aquí hi ha la qüestió, aquí hi ha quatre idiomes a Espanya, no? Que són tres idiomes que són oficials, l'espanyol, no?
Clar, a Itàlia no us ho trobeu, això.
A Itàlia tenem l'italià. Després hi ha dialectes, que són una altra cosa, no? Mm-hmm. Potser el sardo, no? Diuen que...
El sardo, Sardella, sí.
No? Que potser que és un idioma.
L'alguès parla català.
L'alguès parla català, sí. Sí.
Però em sembla que no té la consideració d'oficialitat a l'estat italià, oi? El català de l'alguer.
No, però està considerat d'òmnium cultural. Mm-hmm. Però amb la cultura, això sí.
Has parlat, i estem acabant el temps, però has parlat amb amics italians d'aquest projecte? És a dir, amb persones italianes, oi? De que estaves fent això, de que volies explicar-ho.
Sí.
I què t'han dit?
No, bueno... Bueno, bueno, bastante interesado normalmente. Sí, 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 se interesan. Sí, sí, bueno, porque em coneixen, o sigui que també, jo no és la primera vegada que escric sobre això, perquè aquestes són entrevistes que jo vaig fer en principi a un diari online que es deia Paneacqua e che van ser pubblicate una cada settimana, mi sono detto. E bueno, e io ho collaborato per molti anni con questo diario online, così che aveva un pubblico petit che lo sapeva. E bueno, e le persone sì che conoscono, che sanno che io penso a queste cose che mi interessano e tutto, e anche mi giunge informazioni, sì, per dire sì, ciò sì.
Es presenta a Roma?
A Roma es presenta el 15 de maig.
El 15 de maig. I a Barcelona?
El 21.
El 21 de maig.
21, i vendran, i estarà David Casablancas, de Catalunya Ràdio, i després, entre les entrevistes, el que han pogut confirmar la seva presència, que és Joan Carles Gallego, Jordi Giró, Oriol Homs, Francesc Morata, la Montserratura.
És a dir...
A Òmnium Cultural ho farem. A Òmnium Cultural. Seu Cultural.
Doncs, no diré el pleno, però una bona part dels entrevistats en el llibre doncs compareixeran també en aquesta presentació a Barcelona, que tindrà lloc d'aquí a un mes d'un mes, el 21 de maig. De moment, dilluns es va presentar aquí a Sitges aquest Catalunya, Espanya, Il Difficile Incastro. És aquesta obra doncs, vestida a través d'entrevistes, com dèiem, a Muriel Casal, Joan Carles Gallego, David Garrofer, Jordi Giró, Oriol Homs, Francesc Morata i Montserrat Tura, una obra que ha presentat, com dèiem, la periodista italiana Elena Marisol Brandolini. Elena, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I, doncs, molta sort en el futur.
Gràcies.
I a tots vostès, doncs, 5 minuts, notícies i després més coses.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.